Ara, al nostre espai d'entrevistes aquí, al de Far a Far, volem posar el focus en una qüestió clau que afecta directament la salut emocional dels joves, la presència de psicòlegs sanitaris als instituts de les Illes Balears. Durant aquest darrer curs escolar, més de 5.700 persones, entre alumnes, famílies i docents, han estat ateses gràcies a aquesta iniciativa impulsada pel govern. Per parlar d'això tenim, ens acompanya avui Neus Riera, directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa del Govern de les Illes Balears. Benvinguda, Neus, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
En primer lloc et volia preguntar, perquè ens expliquis una mica, quina funció tenen aquests psicòlegs sanitaris als centres educatius?
Mireu, les funcions han estat molt definides i marcades per intervenir específicament a nivell grupal com individual, i es tracta de donar una resposta a les necessitats vinculades en el benestar emocional i a la salut mental dels alumnes que tenim ara mateix escolaritzats en els centres de secundari de les Illes.
D'acord. No sé si Formentera també en té un de psicòleg sanitari ara mateix?
Sí, així és, així és.
D'acord. Quan es va implantar aquesta figura del psicòleg sanitari als centres?
És una figura novetosa a tot l'estat, i nosaltres la vàrem instaurar en aquest curs escolar 24-25. Es ve que l'any anterior va ser un any previ de molta feina organitzativa perquè hi hagués molta coordinació entre els serveis que intervenen, perquè realment psicòlegs educatius ens fan una tasca dins centres educatius, però es ve que en molt de casos llavors aquesta tasca se vol continuar o reflectir d'altres serveis, com sigui salut mental. I el que se va fer el primer curs, el curs anterior, va ser molta feina de coordinació entre el Col·legi Oficial de Psicòlegs, la Direcció General de Salut Mental i la Conselleria d'Educació. I va instaurar en aquest present curs 24-25.
No sé quina rebuda ha tingut aquest servei, si té èxit, si els alumnes, els docents, les famílies també es mostren satisfetes i si bé atenen a moltes persones i funciona.
Ha tingut una rebuda molt positiva, estem molt contents, pensam que és un recurs molt necessari i sobretot molt demandat. Passades la pandèmia se varen detectar unes necessitats que des dels centres educatius eren molt presents i estaven vinculades en els alumnes i en molt de casos tant en el seu benestar com en els resultats acadèmics. I el que es va fer quan varen proposar instaurar aquesta figura és donar un suport que pogués conjugar en dos àmbits. Té una resposta molt positiva, tant per part, per tota la comunitat educativa, per part de les famílies, dels docents i dels alumnes. S'han fet ja dues valoracions i els resultats han estat molt bons.
Els alumnes poden acudir lliurement quan ho necessitin, quan es sentin doncs, igual superats per una situació o per qualsevol altre tipus de necessitat, o no sé si hi ha un procediment per poder assistir a aquesta persona?
Sí, els alumnes poden demanar. Penseu que, a més, estem a l'àmbit de secundària i en molts de casos ells ja tenen una gran capacitat d'expressar les seves pròpies necessitats. El que passa és que sempre sota la supervisió dels professionals que determinen si és possible en aquest moment, que no se n'ha de fer un ús que no sigui adequat. Però sí, els alumnes poden sol·licitar-ho i també les famílies com els propis docents per atenció als alumnes.
Com ha estat, ja ho has avançat una mica, no?, que s'ha fet una feina de coordinació, diguem, perquè, clar, hi ha els docents, no?, que s'ocupen i s'enfoquen i es preocupen més doncs, per arribar amb els temaris, diguem, donar, no?, el temari, que de vegades també van en poc temps. Després estan, no sé si també els orientadors, no?, i també les associacions de pares i mares. Com ha estat aquesta coordinació entre tots els sectors? No sé si hi ha reunions per estudiar cada cas, si va bé com en conjunt, no?, aquest engranatge entre totes les persones que intervenen en l'àmbit educatiu.
Bé, diguem que les reunions de coordinació se fan a àmbits diferents. Àmbit de conselleria, el que es fa són aquestes prèvies en salut mental, conselleria d'educació i el COPIP, com vos he comentat, que són d'organització i determinar les funcions. Un cop aquestes que se segueixen fent, després hi ha les internes, les pròpies dels centres educatius, els psicòlegs educatius, per pertanyen en els departaments d'orientació. Per tant, s'han de coordinar amb tots els professionals de suport que hi ha en els centres de secundària. I se fan aquestes reunions, poden ser setmanals, etc. Es ve que després hi ha unes altres reunions molt importants per la coordinació i que i les bones pràctiques de psicòlegs educatius i són les coordinacions mensuals, que se'n fa una cada mes, en la qual el servei de convivèxit, que és el qui gestiona i organitza la figura de psicòleg en els centres educatius, és present. I se fan unes reunions presencials, mensuals, entre tots els psicòlegs, que també és molt important.
Molt bé. No sé si en aquestes reunions els psicòlegs doncs, han donat dades, no?, de quines són les problemàtiques a les quals s'enfronten avui dia doncs, els nostres adolescents. Quin és el perfil, no, de persona que acudeix més freqüentment en aquest servei?
Sí, sí. Ens han donat tanta informació sobre les temàtiques que són com a les més demandades i també les necessitats, bueno, les necessitats dels alumnes són l'origen és molt diferent, no és veure cada cas és diferent. Sí que es ve que al final ens movem amb unes temàtiques vinculades a, sobretot en el benestar emocional, l'ús de les tecnologies, l'apatia en els estudis, les xarxes socials, no és vera, la imatge corporal, l'assetjament. En el final sempre estem dins aquestes temàtiques que les tenim molt detectades i per les quals estem treballant i sobretot formant molt en els professionals que intervenen.
Sí, també sobre aquest tema et volia preguntar si aquests psicòlegs també donen suport als docents, que de vegades sí que tenen moltes eines per ensenyar els temes, doncs, la matèria de la seva especialitat, però clar, lidiar també amb un grup de, jo què sé, 25 adolescents, de vegades et porta a unes situacions doncs, una mica conflictives, que també un mateix doncs, ha de poder gestionar diverses emocions, sensacions, ha de tenir eines, no?, per a aquesta tasca, i és veritat que com cada grup és diferent, no sé si aquests psicòlegs també ajuden els professors doncs, a fer la seva feina millor, més tranquil·la i amb més recursos.
Sí, sí, així és. A través de plans d'intervenció, psicòlegs poden, és a dir, centres educatius poden sol·licitar treballar una temàtica, esbrinar-la, desenvolupar-la i saber com treballar-la millor amb els alumnes. Es veu que les situacions que actualment ens trobem dins les aules són totes molt, molt diferents i amb unes divergències que, de vegades, la varietat la fa molt complexa, no? A la vegada que són molt riques, són situacions molt riques d'aprenentatge entre tots, sí que és vera que tots els professionals necessitam moltes vegades una guia, no és vera, i una manera d'assessorament. Els psicòlegs educatius ho fan, i ho fan molt bé perquè tenen aquesta formació per fer-ho.
Sí, perquè a més l'edat en qüestió, no, és una mica de desafiament cap a l'autoritat, també moltes vegades és un moment complicat a la vida de qualsevol persona. I bé, doncs si ja és complicat molts de cops per una família, no?, tractar amb els adolescents, està bé que hi hagi persones als centres que tinguin aquesta especialitat, justament, del tracte de persona a persona més enllà del que és el tracte d'ensenyar una matèria, no?
Sí, sí, així és, correcte. És una franja d'edat molt complexa i en la qual han de parar esment per poder donar resposta a les necessitats que en aquesta franja sorgeixen i, com han dit ja, post-pandèmia i xarxes socials, les dificultats s'han incrementat moltíssim i el que han de fer és donar suport i l'atenció adequada a aquests alumnes, així és.
Més o menys, quants professionals s'han destinat, com s'han repartit entre els centres? No sé si tots els instituts de les Illes Balears en tenen almenys un. Com és? No sé si voleu augmentar de cara al curs que ve.
Sí, bé, vos explicaré. Mirau, la intervenció de psicòlegs educatius s'ha duit a terme la seva presència física en els instituts de secundària, en els centres integrats de formació professional, en els centres d'educació especial i en els concertats. Val? A l'etapa sempre parlam de secundària. Es ve que ara mateix els psicòlegs tenen una intervenció compartida, estan a dos centres. Qualcun, per si et centres molt petit, això mos pot passar en els centres concertats, pot ser que sigui que intervenguin a tres centres, però la base se troba en l'assistència dos dies i mitja, o fan tres dies una setmana i dos una altra, m'enteneu? I així de manera alternativa, alterna, perdoneu. I comparteixen centre educatiu, és això. I sí que creixem per el curs proper, seguim creixent, però de moment dins aquesta mateixa etapa. No creixem encara les altres etapes. Penseu que sí que és una demanda de tots els centres i la puntuació és molt positiva que tenim en quant a la valoració de la figura de psicòleg, però sí que molt reclamen que s'instauri a les altres etapes educatives. No? De moment, volem fer les coses molt ben fetes i anem a poc i consolidant la intervenció. Ha estat el primer any, no? Ara aquest segon consolidarem i després ja ens plantejarem, òbviament, la nostra intenció sí que és de ballar a altres etapes.
Més o menys, a quantes persones pot atendre un professional de la salut mental al llarg del curs o en un dia?
Mirau, nosaltres el que hem fet ha estat, tenim, el que tenim és una mitja, perquè clar, la intervenció depèn de si la fas a nivell grupal o a nivell individual, perquè una tasca importantíssima dels psicòlegs també és la prevenció, i la prevenció la fas generalitzada a nivell d'aula, de grup. Per tant, nosaltres el que tenim és la mitja i parlam de que cada psicòleg dels que tenim han treballat aproximadament en 36 alumnes i en prop d'una desena de famílies, d'acord? Per això, a nivell individual, quan després hi ha la situació de la realització de la feina, a nivell de grup preventiva, que aquesta ja fa que la xifra se multipliqui. Estem parlant de que un total, això sí que ho tenim, entre alumnes, docents i famílies, s'han atès 5.700 casos, situacions, persones. Per tant, l'envergadura és molt elevada.
És fàcil contractar aquests psicòlegs sanitaris per als centres educatius? Ja sabem que aquí a les Balears, sobretot a Formentera i Eivissa, tenim problemes estructurals, diguem, per trobar doncs, treballadors qualificats que vulguin fer feina aquí, doncs, també en l'àmbit sanitari i educatiu. No sé si ha estat fàcil o difícil implantar aquesta figura a les nostres illes.
Ha estat relativament fàcil. Ja vos dic que hi va haver una feina prèvia molt important, però sí que ara, quan se va treure la possibilitat d'ocupar aquestes places, se varen ocupar tot d'una. Parlam de 41 psicòlegs en centres públics de secundària i també una quarantena en els centres concertats. I no va ser gens difícil cobrir aquestes places. Va tenir molt bona acollida per part dels professionals sanitaris, psicòlegs sanitaris, sí.
Molt bé. Més o menys, no sé si també aquests psicòlegs a nivell de grup o... Sí, sobretot a nivell de grup. No sé si també intervenen en temes, per exemple, per prevenir l'assetjament escolar, el bullying, tot això. Supos que és un tema que es treballa bastant, no?
Se treballa moltíssim, però també es ve que s'han determinat moltes línies d'actuació. I també tenim els orientadors en els centres educatius i els PCCs, que són els professors sociocomunitaris, que també en conjunt realitzen i amb equip realitzen una tasca importantíssima en quant a tant a prevenció com a intervenció. Sí.
quins són els problemes de salut mental més, més freqüents entre els infants i els joves? No sé si, com deies abans, no, m'has fet algunes pinzellades, no, de problemes amb el cos. No sé si també temes relacionats amb l'estrès, amb el...
així és.
L'estrès, no?, d'haver de cursar els estudis, d'arribar tot, no?, una mica això, que és una edat molt, molt complicada, com dèiem abans, i hi ha molta pressió en aquest moment.
Correcte, així és. Mireu, tenim detectats aquests com aspectes més rellevants i que més ens preocupen a nivell professional, i són l'ansietat i l'estrès, també seguit de l'autoestima, xarxes socials i l'addicció a les noves tecnologies. Aquí tenim aquests casos, que són aquestes temàtiques, les que ara mateix més feina i més energia ens du treballar i estar involucrats per ajudar, òbviament, amb aquestes situacions.
Doncs ja per acabar, Neus, a veure si ens podries explicar quins reptes considera que hi ha relacionats amb els joves i amb els infants a les Illes Balears, tant en l'àmbit educatiu com, si vol, en altres àmbits.
L'àmbit educatiu, que és el que me pertany, sí que els nostres objectius sempre és millorar, millorar la situació sempre que puguem per crear i ajudar a formar persones sanes i amb un desenvolupament harmònic i complet. És fonamental donar suport a la infància i l'adolescència per crear adults competents i sans a tots els nivells. I això és la nostra aposta i la nostra feina.
Parlant d'això, última pregunta, no sé si s'ha detectat doncs, un empitjorament en aquest sentit de les competències i d'aquesta doncs, maduresa dels joves i adolescents actualment?
No és que hi hagi una mancança, és que la situació social ha canviat molt. No podem pensar que ells no ho facin bé, no és això. Se tracta de pensar que la situació ha canviat i el que nosaltres hem de fer és donar eines i estratègies per abordar aquestes situacions d'una manera diferent i que el nostre alumnat, els nostres joves, puguin solventar aquestes situacions. I d'això se tracta, d'ajudar-los en el camí.
Doncs acabem amb aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies, Neus Riera, directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa del Govern de les Illes Balears. Gràcies per atendre'ns avui, Neus.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en aquesta temàtica.
M'encantaria més. Gràcies.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia.